Hola, benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio en aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Programa setmanal que fem repassant l'actualitat cinematogràfica on estrenes, actualitat, record de les persones que ens van deixar relacionades al món del cinema i com sempre estem aquí, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui programa número 103, corresponent a aquest cap de setmana del 6 i 7 de març, divendres i dissabte, on han arribat algunes estrenes. També parlarem d'algunes de les que ens van deixar la setmana passada. I tenim un especial Elvis Presley, dedicat a aquest gran cantant, gran veu, de sobretot als anys 60 i principis dels 70, un gran del rock and roll, el rei del rock and roll, el deien, i que el passat divendres s'estrenava entre nosaltres aquest documental dirigit per Baz Luhrmann titulat Epic, Elvis Presley in Concert. Comencem forts el nostre programa i escoltem ara Elvis Presley i el tema, la cançó titulada Burning Love. We'll be right back. Impressionant aquest tema Burning Love, interpretat per Elvis Presley i el seu conjunt musical, que està dins d'aquesta pel·lícula documental que ens va arribar el passat divendres, Epic, a Elvis Presley in Concert, realment molt recomanable per als fans d'Elvis i per als fans de la música. És un documental fet en imatges moltes inèdites, indiscutiblement, i que, com deia la setmana passada, doncs, bueno, han trobat, Bart Luhrmann ha fet una feina d'investigació, ha trobat aquestes filmacions que, bueno, consisteixen en trossos d'escenes d'ell de vida quotidiana, de quan va anar al servei militar, algunes entrevistes i sobretot dos concerts impressionants on interpreta, per exemple, aquest Burning Love amb el so remasteritzat, en el qual sona molt que molt bé, i a més ho fa el muntatge d'una forma que veus el concert que va fer a Las Vegas, els concerts aquests que surten al documental, i veus els assajos que Elvis Presley i el seu conjunt de música i cors feien 2 mesos abans de començar a fer aquests concerts a l'Hotel Internacional de Las Vegas, no? Realment un documental molt, que molt recomanable, i per veure en sala de cinema.
Sí, això sí, sí.
Perquè el so és molt important. No sé si aquí s'ha estrenat en IMAX, però crec que ja... Bueno, mireu al Cinesa Diagonal Mar, que és l'únic cinema IMAX que hi ha a Barcelona. Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, ja sabeu, un dels grans, el rei del rock and roll, va morir únicament, tenia 42 anys, però la seva darrera etapa de la seva vida va tindre molts problemes de salut per motius de drogues, amfetamines i altres coses. També se'n va engreixar molt. Curiosament, en aquest documental evita tota aquesta darrera part.
Sí, sí, sí.
Els dos concerts, encara és un home amb molt ritme, molt potent, no para de moure's, de tirar-se a terra, de suar, i alguna cosa curiosa com baixar a baix on està la gent sopant i prenent una copa i començar a donar petons a totes les dones, no?
Ara això no es podria fer.
No seria políticament correcte.
No, ni per, tampoc per les epidèmies i les pandèmies, tot això no es pot fer.
Bueno, pues el rei del rock and roll, si parlem de cinema, la part de cinema d'Elvis Presley va fer com 33 llargmetratges.
Fixa't, no ho sembla, no.
Una moltíssima carrera, realment. Com diu en un moment donat del documental, diu, es que totes les pel·lícules me parecía que hacía el mismo papel en todas, no? Realmente no.
Però va fer alguna cosa amb el Don Siegel, bueno, ja amb el George Sidney, no cal dir-ho. Sí, va treballar amb els directors, eh?
Sí, bueno, va començar el 1956 en una pel·lícula titulada Love Me Tender. Algunes eren musicals, molt poques no eren musicals, volia fer papers més dramàtics, no? El Rock de la Càrcel, per exemple, una pel·lícula del 57, no? O el King Creole, que era una pel·lícula...
Sí, El rei del barrio, deien.
Sí, El rei del barrio, que crec que està basada en una novel·la del Harold Robbins, un escriptor molt bestsellers als anys 60, que crec que es deia Una làpida per a Danny Fisher.
Sí, és curiós que aquestes pel·lícules no es veuen avui en dia.
No, és molt difícil.
És molt difícil veure-les, n'hi ha altres que es veuen a cada moment, que les estan fent per la tele, i aquestes no s'han vist fa molts anys.
També va fer Estrella de Fuego, en Don Siegel, aquesta que deies tu, del 1960. Aquí no sé si cantava, no recordo ja haver-la vist. Bastants pel·lícules de platja, rodades a Hawaii.
Sí, aquestes que en recordo alguna.
I un clàssic de 1964, quan va ser Viva Las Vegas, Anna Margaret i George Sidney com director,
això,
no?
Aquesta sí que era musical.
A finals dels 60, jo crec que una de les darreres pel·lícules era Charro, que era un western.
És possible.
Sortia amb barba, ja no sortia tan guapo.
Sí, és possible. Mm-hmm.
Bueno, pues
em sona així. La veritat és que d'aquestes n'he vist molt poques. Per no dir... Sí, home, clar. La Viva Las Vegas, quan va vindre el George Sidney aquí a Barcelona, al Cinema Alexandra, i no l'havia vist jo, no l'havia vist mai, La vaig veure aquella vegada i no l'he vist més, ja. O sigui que tampoc... És... Per això tu dius 33 pel·lícules, doncs pues no, no ho sembla, no ho sé.
Va començar fent algunes pel·lícules dramàtiques, però com no acaben de funcionar, al final va començar a fer comèdies i comèdies musicals, que van ser pel·lícules que van funcionar molt bé en la taquilla, eh? Van funcionar, sí, sí. Entre les 27 pel·lícules en les quals va participar als anys 60, va veure alguna que altra excepció que no acabava de funcionar. Hal Wallis, un productor de nou d'aquestes pel·lícules, sí. Una pel·lícula de Presley és l'única cosa segura que hi ha en Hollywood, en referència a les bones recaptacions,
bueno, perquè,
que donava.
Sí, perquè era molt popular i anava tota la família, són aquestes pel·lícules que, bueno, que vale, que sí, que, d'evasió, que diuen, no? Mm. No. Bueno, no sé, ja t'ho dic.
Sortien noies guapes, sortia Elvis Presley en banyador, cantant...
Sí,
alguna que
sí,
feia
sí.
De corredor de cotxes, també recordo. No sé si tu recordes alguna, Agustí, de Presley.
Jo me'n recordo sobretot les de Hawaii.
Sí.
Que estan per passar el rato.
Sí, el King Creol també, suposo, no? Que és la
però
més...
King Creol, jo és que la recordo vagament, molt vagament.
No era el Michael Curtis? Crec
és
que
possible,
sí, el director.
És possible. Sí. No, ja t'he dit abans que havia treballat en directors que... No, no, a veure, no eren... Era una, a veure, era una cosa treballada. No era una cosa feta de qualsevol manera.
No, no, indiscutiblement. Bueno, pues Elvis Presley, un excel·lent documental que complementa molt bé el biòpic que va dirigir el mateix Baz Luhrmann fa 4 o 5 anys, no? Que es deia Elvis i que...
Sí, que estava bé.
Està
sí.
Molt bé. L'actor no me'n recordo el seu nom, però ho feia molt bé.
Ho feia molt bé, sí.
Sí, sí, feia... Mira, els seus moviments i la seva forma, inclús cantava algunes de les cançons. Pues més Elvis Presley, ara després seguim ja amb estrenes. Si vols, Agustí... posem un altre tema, que és l'Indie Ghetto, també de, que surt en aquest documental èpic a Elvis Presley in Concert.
Far and his mama cries. a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto.
Your brother along the way, no matter where he starts. But the same God that made you made him too. These men with broken hearts.
Una gran veu, un gran showman, un dels grans indiscutibles de la música i un gran de l'escenari, no? Com es pot veure en aquest documental èpic que podeu gaudir a les sales dels cinemes de Barcelona, un home que no va fer concerts fora dels Estats Units, quasi sempre a Las Vegas, a Hawaii, no va arribar mai ni a trepitjar, per exemple, a Nova York, ni, la, ni Europa, no va arribar.
Bueno, a Europa anar, sí.
Però per al servei militar, ja als dos anys, però no va actuar.
Bueno, ell diu que l'única vegada que ha sortit dels Estats Units és per anar al servei militar, que en aquella època es feia a Alemanya, alguns d'americans sí. I tal.
I va arribar a fer dos o tres shows diaris en aquest hotel internacional. Tot, ja sabeu, el mànager era el coronel Parker, un estafador, realment.
Sí, perquè deien que ni era coronel, ni no, al final.
Tot era mentira.
Ho van dir.
Però el va utilitzar i sapigué portar d'una forma increïble, no? Bueno, ara parlem d'algunes estrenes que van arribar la setmana passada. Los Miserables, l'origen, ja van parlar, ens van dir que era una adaptació de la famosíssima novel·la de Víctor Hugo. Ja sabeu que el cinema francès de tant en tant fa El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros, que darrerament també han fet dos o tres pel·lícules. I ara ens arriba Los Miserables, l'origen. Curiosament, cuidado, que no és una pel·lícula espectacular, eh? És una pel·lícula amb quatre personatges.
Ni és el musical, que és el que la gent recorda, el musical.
Perquè són les 150 primeres pàgines de la novel·la de Víctor Hugo, quan Jean Valjean surt de la presó, arriba a un poble, ja, l'única forma de tirar endavant és que un sacerdot i la seva germana i criada l'acolleixen a casa seva, no? I és aquesta part, i a partir d'aquí ja vindrà la resta de la seva vida. És una pel·lícula molt austera, com van dir la setmana passada.
Sí.
Algú pot dir també una mica avorrida,
bueno,
depèn.
Sí, perquè és molt lúgubre.
Sí, és tot tancat dins d'una casa, diàlegs i poca cosa més. També ens arribava la setmana passada Islas, una pel·lícula d'hora i mitja, dirigida per una dona, la Marina Czerneski. I el curiós d'aquesta pel·lícula és que retrobem en un paper al cinema Ana Belén, després d'alguns anys, no? Crec que la darrera va ser La reina d'Espanya, de Fernando Trueba.
No, no l'he vist.
El 2016.
No la vaig veure.
Bueno, és una pel·lícula decadent,
sí,
en certa forma patètica, també. No sabem per què Ana Belén ha triat
bueno,
per tornar al cine.
Per fer alguna cosa, no?
Sí, sí, sí. És una dona que va a Canàries, a un hotel que ha anat sempre tota la seva vida quan ella era una estrella, ara mateix ja quasi ningú se'n recorda d'ella. A l'hotel tampoc és el que era.
No, perquè bueno, hi ha una entrega de premis, no?
A l'hotel, una entrega de premis?
Sí, que això va ella perquè sempre havia anat.
No, ella va de vacances.
No, que hi ha un aconteixement que ella per això va... perquè es pensa que allà ella triomfarà i no, ja no te'n recordes.
No me'n recordo.
Ja no se'n recorda.
No, o sigui que fan shows també d'aquests, que hi ha
sí,
un còmic, un cantant...
Però ella es pensa que serà, bueno...
Sí, sí.
Que tothom estarà per ella com havien estat tota la vida, perquè ella anava amb aquesta entrega de premis o de no sé què, i era l'estrella.
Bueno, pues personatges decadents, l'hotel està decadent, també ha perdut estrelles, ha canviat d'empresa i ara està molt poc personal.
L'hotel no està malament,
I bueno, pues hi ha turistes aquests d'edat més o menys avançada.
De l'Incerso.
Sí, a l'hotel Paradises.
No,
sí.
L'hotel està bé.
Sí, però està decaigut totalment perquè inclús a nivell d'empleats no tenen més que els justets, no?
Però la suite i tot això i la piscina...
Bueno, ja es veu antic, per lo que és avui en dia.
Es veu antic, però... Allà deuen anar tots els de l'Incerso.
Suposo que sí. Anna Belén, Eva Llorach i Manuel Vega són els protagonistes. Ella ja es troba, pues, això, que ja no hi ha el director que sempre la mimava, no coneix a ningú, es troba sola... Sí que té els seus records, perquè inclús hi ha un moment que es veu dins del llit de l'habitació que ella desplega una sèrie de fotografies i revistes de l'Anna Belén jove. O sigui, realment com si fos ella, no? Però, bueno, per sort Anna Belén no és tan decadent ni patètica com és el seu personatge. I allà es troba amb un noi que també té problemes i, bueno, és aquest drama, però que no té substància, no? És una pel·lícula que és sosa... I que
sí, podria estar millor.
En algun moment dius, hòstia, és com el Crepúsculo de los Dioses. No arriba. Islas, una pel·lícula que suposo que passarà sense pena ni glòria per als
sí,
sales.
Sí, és que diu que no s'ha estrenat a Barcelona.
Ah, no ha arribat ni a Barcelona, ostres.
A vegades s'estrenen amb aquests cines d'Esplau o...
Sí, sí, bueno, Cornellà o
sí,
al voltant.
No bastantes, però hi ha pel·lícules d'aquestes que s'estrenen, per exemple, a l'Esplau, que està allà...
A Cornellà.
Pues això, i a Barcelona ja n'hi arriben.
Imagineu. I una altra pel·lícula que ve...
I a l'Esplau deu estar a les 4 de la tarda un dia a la setmana. Tampoc.
Si és que està, no ho sabem. Una altra pel·lícula que arriba en premis a Sundance, a la Seminci, la guanyadora com a millor actriu, és una pel·lícula escrita, dirigida e interpretada per la mateixa persona, Eva Víctor, que diríeu és d'ascendència hispana. No, és una noia francesa que la seva família de jove se'n va anar als Estats Units i allà...
És que Víctor no és un nom espanyol, és internacional.
Eva Víctor, però sona molt així espanyol, no?
No.
No? Bueno, pues vale. Víctor Hugo
pot ser tampoc. Francès, pot ser anglès, també és Víctor en anglès, o sigui que...
O Victoria.
També, ho veus?
Bueno, bé. Bueno, pues la pel·lícula és molt... a veure, és una pel·lícula molt actual. Comença l'arribada d'una amiga a casa d'aquesta noia, després hi ha un flashback on explica tot el drama que ella ha viscut personalment... I és una pel·lícula, doncs, bueno, sosa, jo la vaig trobar molt soseta, no? Dins de que planteja un drama, però que ja hem vist darrerament en altres pel·lícules, no? És això de la política de la cancel·lació, del Me Too, etcètera, etcètera, etcètera. I hi ha moments també bastant butxornosos, no? Com l'amiga aquesta que va anar a visitar una consulta d'un metge...
És que l'amiga és la que anima el cotarro.
Sí, hi ha dos o tres personatges que, que no surti sempre a ella en pantalla, la protagonista, pues no, posa altres...
I perquè ella és més soseta i l'amiga és la simpàtica, la ditxaratxera, la que anima el cotarro, en una paraula.
Sí, però posa altres personatges per això, que sigui el veí, que té una certa relació i després en un moment donat... també un home que té un restaurant amb la que té una conversa.
Són 5 minuts.
I també lo del gatet, que també possiblement és el que més m'agrada, aquells 5 minuts quan es troba un gatet al carrer, no?
Sí, però després desapareix la gata. No se sap què ha passat.
Sorry Baby, pues la veritat és que no, a mi no em va arribar aquesta pel·lícula, tot que entenc que possiblement molta gent jove la defensarà i bueno, tots aquests premis la recolzen, no? A nivell de pel·lícula indie independent.
És que és tonta.
No exactament
sí,
tonta.
Sí, és tonta. Bueno. El que li passa perquè ella vol que li passi. Perquè, escolta, jo no ho entenc el que fa, però bueno...
No és massa... a veure, saps el que li passarà de la forma com te va explicant la història, no? Però no entens molt bé si és que ella està... té una certa atracció amb la persona que li fa el que li fa,
pues llavors,
amb la qual, pues, bueno, com no veiem exactament el que ha passat, sinó després l'explicació, Bueno, és una pel·lícula que ja dic, ara mateix fa poc també es va veure una pel·lícula semblant que es deia Caza de Brujas, amb la Julia Roberts.
Per mi era fallida aquella pel·lícula.
Bueno, però almenys tenia actors, interpretació, que aquí és clar, tot es centra en ella, en ella, en ella, i pues no, no la veig jo una noia com per portar una pel·lícula
no,
endavant.
No, ja dic, és una, se suposa que és una persona molt intel·ligent perquè ha fet una tesi i no sé què.
No, i li donen la feina de professora.
Sí, i quan... és molt intel·ligent per una cosa, però per l'altra és tonta.
No seria la paraula adequada, Conxita.
Sí, el que li passa és de tonta, el que li passa.
No sé exactament.
De la manera que ella ho explica. Mm. Ara, si és d'una altra manera, jo això ja... Perquè no es veu res, i ella perquè va allà, bueno, en fi, no sé.
Sorry Baby, pues, no la recomanem, ja entenem que ja ara el públic anirà a les sales de versió original a veure-la, per tot no tindrà un molt gran recorregut, però
no,
com té els seus premis...
Un gran recorregut no crec que tingui.
I bueno, La Residència també vam parlar la setmana passada, que és una pel·lícula de distòpica d'un futur proper, on hi ha una pandèmia, hi ha una
què
residència...
Què vol dir distòpic? Perquè ara tot és distòpic. Jo no sé què vol dir aquesta paraula. Doncs
pues mira el diccionari. Distòpico. Què és distòpico, Agustí?
Pues una realitat alternativa, tot diferent. Bueno,
una cosa que pot passar però que no ha passat, per exemple. I ens trobem pues, a una residència on hi ha gent que...
O sigui,
són escriptors, músics...
Un futuro ficció.
Sí, és ciència-ficció.
Doncs futuro... No. Futuro ficció.
Futur...
Pues
o present ficció.
Digues futur ficció.
Podria ser present ficció també. Llavors, pues, això, aquesta residència, que el títol original és Dalloway, que és aquesta intel·ligència artificial que controla tota la pel·lícula. La pel·lícula és francesa i bueno, destaquem sobretot la interpretació de Cécile de France, i és una pel·lícula que a mi em va agradar, em va arribar.
Llavors ja està, si t'ha agradat a tu ja està, li ha agradat a tothom.
No, la setmana passada també Miguel Fernando Ruiz de Villalobos també la destacava, no?
Sí. ¿Vos sabés qué es distopía? Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
Ah, vale. El bosque, que digo, el villano.
No sé. Bueno, pues aneu a ver a La Residencia y lo que vulgueu anar a veure, si voleu música, dramas distópics, dramas penosos com Islas i altres cosetes. I nosaltres aquí el que farem és escoltar un altre tema musical, en aquest cas, que és el tema composat per Christophe Julien per la pel·lícula Los Miserables, que el títol original és el nom del protagonista, Jean Valjean. Thank you. molt bonica la música, però millor Max relaxant, no? Bueno, per, si esteu escoltant.
No és, no és una pel·lícula per posar música.
Home, hi ha cançons, el musical té cançons potents.
Home, el musical sí.
Bueno, Agustí, tu fas banda sonora, aquest programa setmanal que dediques a un tema, un actor, un músic cada setmana monogràfic, i aquesta setmana ens portes...
Com que estem en ple follon de militars, doncs he fet un programa sobre la guerra del Vietnam. I llavors podràs escoltar música del Micro Rotsa, de l'Stanley Myers, del Jerry Goldsmith...
A veure si endivinim. Va, fem el concurs aquí.
Micro Rotsa.
Boines Verdes. Sí.
Sí. Stanley Myers.
El Cazador.
Jerry Goldsmith.
Rambo.
Efectivament, Acorralado.
Jo anava a dir Bajo el Fuego,
i
però bueno.
I Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone era aquella... Sí, sí.
Ja diré demà.
El protagonista era el Michael J. Fox. Que era
sí,
el de...
El
Brian de Palma?
Sí. Ara no recordo com es deia.
Tampoc.
Corazones de Hierro.
Això, mateix, molt bé.
Sí. Si la tenia... Bueno. Estava veient la imatge, però en canvi la pel·lícula no em sortia.
Bueno, portem quantes? Tres encertades i una que no. Què més? Va.
Bueno, hi ha, per exemple, l'Alex North.
Alex North seria aquella del William Holden?
Pues espera, ara no ho tinc aquí apuntat. Bueno, aquesta sóc que la saps, Alan Silvestri.
Alan Silvestri?
No és ben bé pel·lícula del Vietnam, però el protagonista bueno, passa una aventura al Vietnam.
Forrest Gump.
Forrest Gump.
Ah, molt bé.
Home, s'ha de posar que...
Bueno, pues un monogràfic destacable a nivell musical, no? I que escoltarem, eh? Ja escoltarem. Ja sabeu, a la nostra web ja estan penjats els programes de banda sonora, de cinerama i d'altres. I continuem amb estrenes ja que arriben aquest divendres, dia 6.
Sí. Comencem, Hoppers, d'animació, que aquesta sí que l'has vist.
Bueno, a veure, és Disney Pixar. Ja sabeu, Pixar va començar com productora independent, Toy Story va ser un exitàs, a partir d'aquí van fer èxits un quasi ben bé darrere de l'altre, en pel·lícules realment que estaven molt bé, Ratatouille, per exemple, Wall-E, Up, no sé, són pel·lícules entranyables.
Van
i que
fer
totes...
una exposició a la Caixa, que era preciosa aquella exposició.
Tinc
a mi em va
foto.
Encantar. Jo,
tinc
i veies
foto.
Allà les històries de com feien els dibuixos, hi havia maquetes dels
sí,
protagonistes, sí. Hi havia escenes...
Va estar molt bé, sí.
Tinc la foto amb els monsters.
Bueno, doncs pues, 20 i pico llargmetratges després ens arriba aquest Hoppers... No em va agradar. És una pel·lícula que, per ser Pixar...
Pues jo he vist el d'això i hi ha uns animalets molt monos.
Bueno, però són un castor, que no sé en català com seria l'animalet aquest castor que viu als pantans i fa les seves preses en rames d'arbres i tal,
pues
no?
Ah, és mono.
És una pel·lícula ecològica. És la història d'una nena que es diu Mabel, que de petita la seva àvia la porta a un pantà, a un llac, dins d'un bosc, i li explica que calli, que en silenci escoltarà tota la natura, no? Els arbres, el vent, els animals... I ella, pues, clar, com de petita ha tingut aquest entrenament, quan ja es fa adolescent, què passa? Que arriba una empresa constructora i vol destruir tot, no? L'alcalde pues, decideix invertir allà i talar tots els arbres i ara. I llavors ella, pues, en un moment donat, dins de la universitat hi ha una empresa, bueno, una professora d'investigació que ha creat animals robòtics, no? I un sistema per al qual tu pots ficar-te com una secadora d'aquestes de cabell de dones, saps? Aquesta espècie de càpsules,
sí.
Bueno, no sé si és secadora que és,
sí.
I la teva ment transferir-la al robot animal, no?
Mm-hmm.
I és el que fa ella. Llavors ella torna i pot parlar amb tots els animals del bosc, intenta trobar un castor...
Ah, doncs pues és mono.
Sí, és aquesta història. Passa que, bueno, és molt infantil i possiblement, així com aquelles que he anomenat abans, Ratatouille, App, Wall-E, podien agradar també a un públic adult, aquesta a mi és que no em va interessar. Sí que és molt frenètica, cosa que darrerament les pel·lícules de
algunes sí,
Disney Pixar tenen massa activitat,
sí,
no?
Aquella d'Encanto era una cosa, és que no hi havia un segon que estiguessin quiets els ninos.
Pues aquesta és el mateix, frenètic, persecucions, cansa.
La del revés, no? També,
també del revés, era una pel·lícula d'aquestes. L'anterior era aquella del nen Elio, no?
Sí, que no estava mal, però no va funcionar tampoc. En absolut. Tampoc. No va funcionar.
És una pena que Pixar s'hi hagi perdut, no? Perquè era un apartat de cinema d'animació públic infantil, juvenil, inclús adult, no? Però bueno, és lo que arriba. Inclús la nena que es diu Mabel, a mi em recorda els dibuixos de Bola de Drac, no? El protagonista de Bola de Drac.
Ah, perquè
en aquests cabells que porta.
I el Hoppers. Castor també balla i tot això.
Fan tot, tots fan de tot. Bueno, amb Hoppers, per mi una pel·lícula, un suspens, no sé. Més pel·lícules, Agustí?
Un thriller, El mago del Kremlin.
Bueno, és un thriller polític. No. Distòpic no, és real, en aquest
bueno,
cas.
Bueno, això és real perquè, bueno, a veure, també hi ha bastant inventat, no? Suposo. O...
Bueno, és una adaptació.
És un drama biogràfic dels anys 90.
Sí.
Home, diu biogràfic, no ho sé, perquè aquest personatge es veu que no va existir.
No, és una novel·la, un llibre que es veu que ha tingut molt èxit, que és de Giuliano da Empoli, i el guió, en aquest cas, l'ha fet el mateix director, l'Olivier Assayas, juntament amb l'escriptor Emmanuel Carrer, que és un escriptor que es veu que ha estat diverses vegades a Rússia, parla rus, ha fet algun llibre com un dedicat a Limonov, que era un oligarca rus, i també va fer aquella novel·la que es titulava El adversario,
sí.
Te'n recordes? Que es va fer al cinema, que és d'aquell home que diu que està treballant, en aquest cas la pel·lícula francesa és que treballava com metge a Suïssa, no?
A Suïssa, ell vivia a França, però se suposa que a la frontera, i després es va fer una versió espanyola, també.
Ja, no, el José Coronado, que era diferent.
La vida de Nadia.
I era un home que durant 18 anys enganya la seva família dient que treballa i l'única cosa que fa és sortir de casa i quedar-se en un lloc esperant que passi el dia i mentre pues, va traient calés de la família, dels pares, dels sogres, de tothom,
sí.
No? I al final va acabar matant a tota la família.
Sí,
no?
Sí, es va fer la versió francesa i que la vam veure aquí al festival aquell Olalà i després es va fer una versió espanyola també.
I l'obra de teatre
al
Pere Quilloé,
no? Sí. Que era un cas real, eh? Era un cas real que va passar a França, era un cas real.
Bueno, pues aquesta, El mago del Kremlin, tenim un protagonista que és el Vadim Baranov, que és un jove que viu amb una família, el seu pare es veu que és un home molt culte, que li agrada molt llegir, ell pues, té ganes de fer coses de cultura, comença a fer teatre com director i com actor, no?, dins de la universitat, després aconsegueix una feina de productor de televisió. Tot això passa durant el canvi de la Unió Soviètica.
Als anys 90.
Sí, el canvi de quan va arribar Gorbachev, es va pues, desfer tota la Unió Soviètica, va arribar Boris Yeltsin a la presidència, és aquella època, no? I el protagonista és l'actor Paul Dano. A mi no m'acaba d'agradar molt aquest noi.
No? No, té una cara de pa de ral.
Sí, realment, sí. No és un actor que m'en convenç molt, però bueno. I, bueno, retrata més o menys uns 20 o 30 anys d'aquesta història de Rússia, la Rússia actual. I què passa? Ell, com productor de televisió, treballa per la televisió nacional russa, on el propietari un dia li diu: mira, tenim que anar a veure a un home que es diu Vladimir, bueno, té un altre cognom, sí. Però és el Vladimir Putin, no? Que és el jefe de l'antiga KGB, que ara té un altre sigles, la FSB o algo així, i convença'l perquè es presenti en un nou partit i sigui el nou president, no? Perquè el Boris Yeltsin va de capa caiguda total entre el seu alcoholisme, els infarts que pateix, no? I és el retrat d'aquesta ascensió, d'aquest... Saps que hi ha molts polítics actualment que tenen assessors, no?
Sí.
Un, dos, no sabem quants, no? Tots els polítics. Pues ell és l'assessor del Vladimir Putin i el que aconsegueix que aquest home gris, però molt mala llet, arribi a ser el president de Rússia, no? I continua, després de 20 i pico d'anys, no?
I mira quin merder ha organitzat.
Sí, sí. És aquesta història on Vladimir Putin apareix encarnat per Jude Law, un actor que darrerament l'hem vist fent d'Enrique VIII i ara de Vladimir Putin, i ho fa molt bé. Realment hi ha moments que sembla ell, no? No únicament sí. Per el maquillatge, sinó per la forma com es mou i parla. Però no és el protagonista. El protagonista hi havia més el Vadim Baranov, interpretat per el Paul Dano, també surt l'Alicia Vikander. Són 2 hores i mitja de pel·lícula, però no es fa avorrida.
No, no és avorrida, no.
El que passa que a mi hi ha moments que em confon molt.
Home, és complicat.
És tan densa.
És complicat.
Perquè el protagonista, el Vadim Baranov, Paul Dano, ja està retirat, o l'han retirat pròpiament dit, i arriba un escriptor anglès que li fa una entrevista i li va explicant una mica el que ha sigut la seva vida, no? Con la qual sentim contínuament la veu en off i veiem de tant en tant a l'actual Vadim Baranov parlant amb aquest periodista a casa seva, no? Bueno, una pica, què vols que et digui? No sé si és recomanable per tothom, però sí. Explica els canvis que va haver als anys 90 a la extinta Unió Soviètica.
Mira, a la revista Dirigido d'aquest mes de març, una entrevista al director, a l'Olivera Salles, i diu: "El mago del Kremlin és una crònica sobre la reconstrucció del totalitarisme en Rússia."
Sí, perquè van passar...
I se la defineix així la pel·lícula.
Van passar del comunisme a una democràcia a través de Gorbachev i Yeltsin, que va durar molt poc, i després Putin teòricament entrava per continuar aquest canvi de democràcia, etc., però no. I ja es veu que no, que continua sent un país on els enemics polítics i econòmics van desapareixent, no?
Ara, com viuen la gent, eh?
Sí, és curiós, perquè hi ha un amic del protagonista al principi, quan són joves, que diu: "Bueno, mira, jo me echo rico perquè vaig començar a vendre a la universitat ampolles de conyac falsificat a 50 rublos, suposo que devia ser.
I encara deu ser, perquè ells no tenen l'euro.
I no me'ls comprava ningú, els vaig posar a 500 i me'ls comprava tothom. Llavors vaig aconseguir fer molts calés.
De tota manera, aquest també que ha estat exiliat.
Sí, viu a la Costa Blava, allà
amb Antibes. Un xalet? Sí. Jo em vull exiliar.
Ja, però esclar, ells volen tornar a Rússia i els exilien d'aquesta forma. Una cosa que passa moltes vegades és que, esclar, la pel·lícula parla de russos, però està tota parlada en anglès.
Bueno, això, la llista de Schindler com parlen.
Ja.
I són polacs i alemanys.
Sí.
Per exemple.
Bueno, que el director, crec que aquí en aquesta entrevista del Dirigido del darrer número, ja ho diu. Que ell la volia fer en rus, en actors russos,
però no
li arribava la producció, diners.
No té el ganxo que poden tindre aquesta.
Qui l'aniria a veure així en rus?
I a Rússia no la deixarien fer, segurament.
I els actors russos, a millor, no voldrien fer-la per les possibles represàlies.
Perquè mira, Doctor Zhivago no es va estrenar a Rússia en el seu moment. Perquè
el Boris Pasternak estava prohibit.
Prohibit, i total, el doctor Zhivago...
Aquí... Que aquí parlen al principi, quan hi ha aquest canvi a la democràcia, sí. Per fin podíem leer autores com Boris Pasternak.
Exacte,
no?
Jo vaig en recordar, perquè a l'època, doctor Zhivago, que es va estrenar a tot arreu sense problemes, perquè tampoc era una pel·lícula que tingués... Bueno, sí, hi havia l'adulteri aquest, però bueno, és igual. Vull dir, no tenien problemes, inclús es va estrenar aquí, normal, i en canvi a Rússia no es va estrenar.
Bueno, perquè parlava del comunisme també i...
Bueno, però es va estrenar a Espanya i l'Espanya de Franco es va estrenar
perquè estava rodada aquí, lògicament, i l'havien donat calés al David Lean.
I la novel·la també va sortir, perquè jo la tenia, estava per casa. Segur que encara la tinc. Vull dir,
Rússia va viure uns anys de canvi total, de democràcia, de que tothom, la joventut, feia el que volia, teatre experimental, etc. I després va passar. Bueno, a nivell d'entrar-te de coses possiblement que han passat durant aquests darrers 30 anys, és una pel·lícula interessant, però si no estàs molt posat, a millor en que altre moment és una mica confusa, no?
Sí.
El mago del Kremlin.
Sí. Perquè passen moltes coses i tot va molt de pressa, vull dir, sí, has d'anar en compte, si no...
Quan la facin per alguna plataforma, te la recomano. 2 hores 25 per això, eh?
Aniré molt a la nevera.
Més estrenes.
Pues ara ve una comèdia negra que ens ve de Dinamarca, El último vikingo.
Sí, 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 sí. Cuidado amb aquest títol, que millor hi ha gent que pot pensar que és una pel·lícula d'aventures, no? per portar els nens... No, tot el contrari. No? És un director, l'Anders Thomas Jensen, que l'anterior pel·lícula es titulava Jinetes de la justícia. Crec que tota la seva filmografia no té 5 o 6 pel·lícules com director. Sempre ha treballat amb els dos actors protagonistes d'aquesta, no? El Mads Mikkelsen i el Nicolas Lykkes, que són els dos actors que fan de germans en aquesta última vikingo. Bueno, pues és un drama molt dur, però està tractat en tota comèdia negra, molt negra.
Sí, sí.
I, bueno,
ara jo no vaig riure,
No, passa que bueno, té molt mala llet, no?
Sí,
i
però...
és, en certa forma, en alguns moments gore, no? De sang. De sang.
Sí.
És la història de dos germans, un d'ells ha fet un atracament i l'agafen i el porten a la presó, està 15 anys a la presó, i l'altre germà que viu amb la germana és un home...
I la mare, que se suposa que ha mort.
Que ha mort durant aquests 15 anys.
I ja no la veiem.
Exactament. I el Mads Mikkelsen interpreta aquest home que té una enfermetat mental, que es creu que té diverses personalitats, una mica com un autista, podríem dir.
Bueno, és...
No ho diuen a la pel·lícula.
Exactament, el que és, bueno, és tontet, però ara no sé exactament quin grau de tontet... És veritat?
No, però no diguis aquestes coses.
Sí.
Bueno, pues té una enfermedad i, bueno, ell es creu que és John Lennon. En un moment quan el germà surt de la presó...
No, però diu, però no me parezco. Ah, coña, llavors, no sé.
Quan el germà surt de la presó, la germana diu, no le digas Manfred, que és el seu nom real, le tienes que decir John. I cada vegada que el germà no se'n recorda que li té que dir John, passen coses molt curioses per part del personatge d'aquest
extremal Mikkelsen.
No, 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 però bueno, té la seva gràcia. També veien uns flashbacks explicatius de per què el trauma infantil...
Sí, que infantil, això ja, si el dels traumes infantils ja s'està fent
passar. Sí, dels maltractaments i tot això, que a mi em sembla una mica reiteratius, no? Que t'ho ensenyo una vegada i jo crec que ja...
És perquè tu...
Arribis a saber per què el germà...
Sí.
És tan violent, i l'altre perquè també es creu que és John Lennon, no?
Bueno, l'altre em sembla que de petit ja era una mica així,
sí,
per lo que es veu.
Sí, perquè es creu un vikingo i sempre va a l'escola amb un cas de vikingo, amb un hatxa, i és clar, el pare es cabreja molt.
El pare s'enfada, però s'enfada que els hi pega, vull dir que tampoc n'hi ha per això,
Bueno,
perquè, escolta,
pues...
només que t'ho prenguin i quan arribis a l'escola et diguin aquí no pots entrar amb això, ja està, però bueno...
Lo curiós és que, esclar, ells al final per intentar calmar el germà volen formar un grup on tots els que estan en aquest grup pensen que són Ringo Starr i un inclús pensa que és George i Paul. Té les dues personalitats.
No, i ja va.
I també el Björk de ABBA i Himmler dels nazis, no sé, Stockhausen, no sé què, també es creu que és molts personatges i cada vegada va canviant, no? De repent el veus cantant una de les cançons d'ABBA i ho fa bé, canta bastant bé,
sí,
aquest personatge,
bé,
no? I al final aconsegueixen fer aquest grup de Beatles, homenatge als Beatles, no? Bueno, la pel·lícula, ja dic, és molt comèdia negra, molt a l'estil d'aquest director, i els dos actors, bueno, els dos, tot el repartiment,
sí,
està molt bé,
bé, sí.
El resta no són actors massa coneguts.
Bueno, aquí no, clar. Mm-hmm. A lo millor ja sí.
Sí. Bueno, la recomanen l'Último Vikingo, no?
Sí.
Que a més comença i finalitza...
El director, l'Anders Thomas Jensen, també és guionista. Mm. I va ser un dels que va fer el guió de Tierra Prometida amb el director, amb el Nicolas Arcel.
Sí,
que aquella pel·lícula em va agradar.
Sí,
que també
sí.
Sortia el Mads Mikkelsen.
Sí, que era una mica exagerada.
Que passava
però,
el segle XVIII,
sí,
allà,
sí, sí,
les patates... I
sí,
tot.
Sí, que allò d'aquell camp... Però una mica exagerada, però bueno, estava bé la pel·lícula, sí.
Bueno, aquesta la recomanem,
Sí.
Jo, a mi m'agrada, va agradar, sí. Més pel·lícules, o si vols posem un altre tema, ara que ens toca escoltar Elvis Presley altra vegada, no. Ah, no. El tema del Philippe Rombi, un altre autor francès. Hi ha molts compositors francesos interessants, a part d'Alexandre Desplat, que és el més conegut. Que, per exemple, aquest, el que escoltarem, el tema de l'inici de La residència, o Dalloway, el seu títol original. I ja per finalitzar ens queda una altra pel·lícula per parlar, no, Agustí?
Clínia, Rescate Vertical.
Bueno, és poqueta cosa la pel·lícula.
Una pel·lícula d'acció.
És entretinguda, el que passa que no te la creus, no? I és la història, com ha dit quasi tothom, és com La jungla de cristal, però en aquest cas, en lloc del Bruce Willis, trobem una noia que és la Daisy Ridley, l'actriu que crec que havia sortit en alguna de les Star Wars,
sí,
de la darrera
època.
Sí,
aquella primera, aquella sí. que a mi no m'agrada gens.
I aquí fa d'una dona que havia estat a l'exèrcit i ja l'han tret de l'exèrcit i ara es dedica a netejar vidres d'edificis, no? I un dia li té la feina de netejar uns vidres d'un gratacels on es celebra una festa dels propietaris d'una gran empresa que teòricament és molt ecologista i és molt bona, que treballa amb el tema de gasos i totes aquestes històries, i entra un grup ecologista, terrorista, dins per intentar que tots els presents, els poderosos, confessin que realment el que estan fent és embutxacar-se calés i destrossar el planeta, no? I és aquesta història. Llavors trobem a la Daisy Ridley i el seu germà, que és autista, que està també per allà dins d'aquest edifici, enfrontant-se en aquest grup ecologista que, com deia un company ahir, també és una pena que el grup ecologista siguin els dolents, no? Que curiosament, no? Bueno, la pel·lícula que es deixa veure, però que tampoc passarà a la història. Lo curiós és que el director, el Martin Campbell, és un director que ha dirigit
Casino Royale,
James Bond,
era, no?
James Bond, diverses,
sí.
Però bueno, i aquí també surt el Clive Owen, que és un actor que a mi m'agrada, però que darrerament no el veiem massa.
Ui, fa molt temps.
I aquí tampoc el veurem massa, eh? Però bueno, no faig spoiler. I també ens arriba...
I aquesta que no l'heu vist, però ens anem al Chicago dels anys 30, una pel·lícula que es diu La nòvia, que és un remake.
Sí,
i de quin remake és, no?
Sí, bueno, ja està més vist que el que veu, però bueno...
La nòvia de Frankenstein. Darrerament ha arribat Frankenstein, ha arribat Dràcula i ara torna, en aquest cas,
la
nòvia. I ara
la nòvia. Ara, escolta, tota la família vindrà.
Bueno, el director és una actriu, Maggie Gyllenhaal, també surt el seu germà, el Jake Gyllenhaal, i la nòvia és la Jessie Buckley, que ja sabeu, és la protagonista de Hamnet, i el Christian Bale, que és el Frankenstein.
I
no,
també surt la Penélope Cruz i l'Annette Bening.
Bueno,
no, el partiment
ja,
està molt bé.
Ja la veurem i la parlarem la setmana que ve i ja ens tenim que anar, no, Agustí? Doncs pues us deixem a Elvis Presley, Little Sister, Get Back, la cançó també dels Beatles, un duet, i en aquest cas, pues d'aquí una setmana tornem, no?
Pues sí,
ja queda
sí,
menys
sí.
Perquè el fenomen torni el mes d'abril.
El mes d'abril, segur.
Sí, de cara al públic, sí. Fan dues sessions, 28 i 29
sí,
de març,
clar,
que és sessions especials per gent que ha comprat l'entrada, que no sé si costava 100 euros.
Sí, 100 euros.
Però devia ser per veure pel·lícules i alguna cosa més, m'imagino.
Sí o no, ja deien que hi havia una cosa més.
I a l'abril...
Pica-pica...
podrem gaudir del nou fenomen.
Bueno, s'ha retrasat una miqueta més del que dèiem, però bueno.
Aneu al cinema, aneu a les sales, teniu el Mago del Kremlin, teniu l'Últim Vikingo, teniu Elvis Presley, el que vulgueu anar a veure. The sister, don't you? The sister, don't you? The sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you? Little
toes.